I a la darrera secció del magazín d'aquest dijous, ja sabeu que ens agrada tractar temes de català. Una setmana ho fem amb el servei local, d'altres ho fem en companyia del professor Dani Ruiz Trillo. I dic avui amb el professor perquè avui l'equip el tenim absent.
Absent, eh?
El tenim totalment absent. O sigui que avui serà pràcticament això un tet-a-tet, eh?
Sí. Avui parlarem de les emocions. Parlarem de les emocions, que jo crec que és un tema molt important, és un tema molt interessant, que no se li dona potser prou d'importància avui en dia, amb tot això de les telecomunicacions i tal, el que és el propi jo, la persona, l'interior de la persona, no se li dona la importància que se li hauria de donar, per exemple, a l'ensenyament, a l'educació, potser a les famílies més, però a la societat vas pel carrer i veus que potser les emocions la gent no les ensenya tant com potser les hauria d'ensenyar. Són moltes preguntes que ens estem plantejant i les farem i ens ajudarà a resoldre-les el Jaume Piquet. El Jaume Piquet, que és poeta i és psicòleg, i que amb ell parlarem del tema de les emocions. Uh-huh. Amb el Jaume.
Ho farem d'aquí una estoneta.
Sí.
Avui, evidentment, el tema ja l'has avançat. Parlarem de les emocions i tot girarà entorn precisament a aquesta temàtica. Que jo, més que dir que no les tractem gaire, diria que sí que les tractem, el que potser ens costa...
Ens costa parlar-ne directament.
Sí, però que hi ha molta teoria, sobre el tema. Hi ha molta teoria i se'n parla, i és, jo diria que és un tema fins i tot que està de moda, eh?
Sí, de moda. Sí. Jo crec que mai deixarà d'estar de moda les emocions, perquè és una cosa que està intensament, íntimament relacionada amb l'ésser humà, no? Però que potser més que parlar-ne directament, ara es fa més amb això, no? Amb els xats, les emoticones, que serveixen per dir-ho d'una manera que mig amagada, mig encoberta, amb aquestes emoticones, com et sents, però que tampoc no se sap ben bé del tot. O sigui, tu a vegades n'envies una i vols dir que és de riure i t'ho agafen com plorar. O
el receptor depèn de com ho interpreti.
Ho interpreta, no? A vegades s'equivoca, eh? I a vegades ho interpreta malament i es pot enfadar. A mi m'ha passat alguna vegada que m'han interpretat malament una emoticona. I dic, ostres, doncs potser és més fàcil dir-ho.
Sí, però però no et pensis, tampoc no és tan fàcil.
Tampoc.
O sigui, tu envies un WhatsApp, un missatge, i no hi ha to, per exemple. Sí que el pots intentar expressar, el to, però que te'l capti com tu el vols manifestar és realment difícil. Però vaja, ens hi posem i comencem? Entrem en matèria, Dani?
Entrem en matèria.
Bé, doncs et sembla que comencem per la paraula? Avui no tenim a cap dels membres de l'equip. El David no ens pot facilitar la paraula, però en tenim una.
En tenim una de paraula, que és justament Fiblada. Fiblada, que l'he agafat perquè la cançó de la setmana, que ja veurem al final quina cançó és, de moment no ho dic encara, surt, una de les primeres paraules que surten en aquesta cançó, és la paraula Fiblada. Fiblada, jo he cercat aquí a Institut d'Estudis Catalans, online, i diu Fiblada, que és una punxada de fibló, una fiblada de vespa, i després també que és un dolor agut i sobtat comparable al que fa una punxada de fibló, precisament, per això es diu així, una fiblada que pot ser de mal de cap o també pot ser en general d'una emoció, sigui dolenta o sigui bona, no? Una fiblada que jo crec que una fiblada pot ser semblant al que se sent quan hi ha mort. I de fet, la darrera és per extensió una fiblada d'amor. La darrera excepció és una fiblada d'amor per extensió. O sigui, una fiblada, un sotrac emocional, sigui bo o sigui dolent.
Uh-huh. Un sotrac.
Un sotrac.
Un cop sec.
Un cop emocional que a vegades fa mal com la vespa quan et pica. Uh-huh. Però a vegades pot fer bé. Jo crec que aquí ens pot treure de dubtes el Jaume.
Home, doncs que arribin totes aquestes, no? Aquestes fiblades que fan bé.
Sí.
Estaríem aquí encantats de la vida. Fiblada és la paraula. Doncs si et sembla, podem donar ja la benvinguda i saludem el Jaume Piquet. Jaume.
Molt bona tarda.
Què tal? Com estem?
Bé, molt bé.
Sí?
Molt bé aquí.
Què et sembla la proposta de... Del professor, del Dani, per parlar avui d'un tema que ell comentava al principi que, bueno, que no estem gaire avesats ni acostumats a tractar massa del tema, però jo, en canvi, tinc la sensació que sí, que en teoria se'n fa molta, que hi ha molta gent que s'hi dedica professionalment a tractar el tema de les emocions, però que diria que no ens en sortim prou bé, de moment.
Jo penso que és un tema... Bueno, hi ha moltes teories, evidentment, com heu dit vosaltres. L'emoció correspon a una part més primària, no? A una energia més primària. S'ha intentat definir diferents emocions bàsiques. Hi ha gent que diu 4, hi ha teories que diuen 7. Però jo penso que seria important distingir entre l'emoció i el sentiment.
L'emoció i el sentiment.
És a dir, el sentiment pertany a... És com una emoció filtrada per la cultura, per lo social, per la paraula.
O sigui, el sentiment potser dura més, vols dir.
Bueno, jo crec que el sentiment és... És a dir, agafa, diríem, la matèria bruta de l'emoció, però d'alguna manera està més socialitzada, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, els animals seguríssim que tenen emocions, no? Un gos té gelosia, un gos, diríem, troba a faltar se sent abandonat, troba a faltar la persona que li dona el menjar, no? El sentiment, jo penso que forma part d'allò més humà. Eh?
Per exemple, l'amor és un sentiment, o l'amistat.
Sí, però probablement...
No és una emoció.
L'amistat, és, la mesura que és humana és un sentiment. Eh? Uh-huh. Però probablement els animals també tenen una tendència a viure, amb manades, no? I aleshores, per tant, els animals també tenen aquesta emoció primària.
O sigui, els animals tenen emoció... Tenen emocions i les persones tenim emocions i, a més, també sentiments.
Sí, és a dir, tot el sentiment està, parteix d'aquesta estructura, d'aquesta estructura primària.
Mm-hmm. I tu, Jaume, quin color associaries a cada emoció?
Quin color, què?
Associaries a cada emoció, això que està tan de moda, no? Que diuen que el blau vol dir intel·ligència, que el vermell
vol dir passió,
no?
Però potser hauríem de començar per fer una llista de les emocions, deia el Jaume que hi ha diferents teories al respecte, no?
Sí, ja, s'ha d'intentar buscar com l'emoció bàsica, no? O sigui, com buscar hi ha com emocions com més elaborades que són barreja d'altres emocions i emocions més bàsiques. De tota manera, això és una discussió, és una discussió científica, eh? Vull dir, no crec. I respecte als colors, el que dieu dels colors, jo penso que el color deu haver una part, diríem, biològica, no? El color porta una emoció,
sí.
Però també hi ha una part cultural, no? És a dir, aquí la tristesa o un enterrament el vivim de negre, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, l'associem.
I en canvi amb altres cultures de blanc. No?
De blanc.
O sigui, és a dir, jo penso que hi ha, amb tot, hi ha una base biològica, però d'alguna manera lo cultural vesteix aquesta base biològica.
Mm-hmm. I parlant de cultura, Jaume, tu penses que la música és una bona eina per transmetre emocions?
Jo penso que és una fantàstica eina perquè la música és l'emoció pura. És a dir, la música és aquella emoció que no està filtrada per paraules. Tu pots escoltar una música i sense entendre per què, o sense un per què, aquella música de forma directa t'està transmetent l'estat vivencial del seu autor. De fet, jo penso que una bona poesia hauria de ser molt, hauria de tenir un procés similar a la música, no?
A la música, sí. O una música associada, que a vegades es fa.
Sí, sí, em refereixo en el sentit que tu no saps per què, però aquell ritme et fa sentir un estat emocional determinat, no? O sigui, de fet, és com l'amor, no? O sigui, hi ha una frase d'un hindú, que no recordo qui era, que deia, diu, si tu pots explicar l'amor, aleshores és que no estimes. És a dir, i jo penso que la música d'alguna manera també és això, és aquesta, és l'emoció codificada de manera essencial. És a dir, és una emoció sense paraules, és una emoció que arriba directament a flor de pell.
Al cor. I que no es pot explicar. Tu penses, Jaume, també que el joc és positiu per les emocions?
El joc?
Sí, el joc, quan dic joc, no em refereixo
a
les apostes.
A la ruleta, no.
Sinó...
Home, emocionant ho pot ser, no?
Sí.
Si et toca alguna cosa...
Si apostes i a l'últim minut fan un gol... Però el joc, entès com el joc típic, doncs, més juvenil o infantil, el joc del carrer, típic de tota la vida, per transmetre emocions o perquè les persones que interactuen entre elles tinguin unes emocions.
Sí, i el mateix joc també, d'alguna manera... té molt, toca l'element de la creativitat, no? Aleshores, és impossible un joc sense emoció. És a dir, i a més, si aquest joc no és un joc individual, sinó que és un joc on d'alguna manera hi ha diversos protagonistes, no? Aleshores, evidentment que uneix, no? De fet, tots els animals, els mamífers sobretot, els mamífers, quan són cadells, juguen. És a dir...
Sí, i els gossos, sempre els veus sí, jugant, sí. Sí, i tant.
Jo li volia fer una pregunta al Jaume al respecte del control de les emocions, perquè d'això també se n'ha parlat molt, però en canvi també hi ha una tendència a defensar que les emocions les hem de deixar fluir.
No? Jo, això és un tema interessant, que això és el tema clàssic que es treballa en una teràpia, no? En una teràpia, un, diríem, pot sentir, pot viure, pot expressar, fins i tot pot jugar, no? Allò que, mentre quedi a nivell simbòlic, pot jugar el que vulgui, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, és bo que pugui obrir-ho tot, però la prohibició no està a la part imaginària, sinó la prohibició ha d'estar en l'acte. És a dir, una persona pot jugar a imaginar el que vulgui, com un novel·lista o com un actor, pot jugar el que vulgui, això jo diria que és bo, perquè és com dona una llibertat a l'ànima, però en canvi, evidentment, no pot fer tot el que vulgui. No? Aleshores, jo penso que el límit no està tant en el que l'emoció expressa de forma espontània, sinó la prohibició està en el fer. No? O sigui, podem viure-ho tot, deixar sentir-ho tot, però en canvi no podem fer-ho tot. No?
Clar.
És a dir, aquest és el límit que jo penso que dona la salut mental. No? I a la mesura que d'alguna manera una persona pot viure les emocions, fins i tot les emocions més destructives a vegades, no? A la mesura que les pot viure, les pot expressar sense destruir, sinó col·locar-ho en el nivell imaginari, aleshores hi ha una curació de la persona. És a dir, ens han ensenyat que l'amor, per exemple, bueno, que és molt fàcil, diríem, expressar l'amor i dir t'estimo, ets molt, molt maco o molt maca, no? Això és molt fàcil, no? En canvi, la ràbia és una emoció que normalment tenim reprimida i moltes vegades, a la mesura que no som capaços de conscienciar aquest estat, això actua en la realitat. O bé fent mal als altres, a la realitat, és a dir, destruint alguna cosa de l'altra, o, per exemple, destruint-se un mateix. És a dir, una depressió moltes vegades té a veure amb una repressió de la pròpia ràbia.
De fet...
És interessant també això, no?, que poder permetre que l'emoció pugui viure, pugui sorgir, però dintre d'un context on aquesta emoció queda al nivell imaginari, és a dir, o dintre d'unes regles.
Dir, exacte, hi ha d'haver un control. Hi ha d'haver un control.
Sí, sí, ha d'haver un marc extern que d'alguna manera controli, no? Uh-huh. És a dir, aquesta emoció. Dir, en el futbol, per exemple, un jugador pot pagar patades, però pot pagar patades a la pilota, uh-huh. no? O sigui, no pot pagar patades al
contrari.
A l'àrbitre, o al
sí,
contrari.
Com el no? Pepe, sí. Per exemple.
T'ha vingut ràpid, la
sí,
imatge.
Sí, aquí, és una emoció, doncs, també.
Que som del Barça, no?
Sí, sí. Aquí ha sortit la ràbia.
Però jo, mentre estava escoltant el Jaume, quan parlava de... precisament d'aquestes dues... situacions amb aquesta línia tan fina que separa una banda de l'altra, m'està imaginant el que avui està tan d'actualitat, desgraciadament, com és la violència de gènere. Mm-hmm. Què els hi passa a molts d'aquests homes que tant se suposa que estimen a la seva dona o a la seva parella, que acaben passant bueno, aquell límit, no? Quan parlaves de la ràbia?
Sí, sí, sí. Jo penso que és una frustració que no pot ser expressada a nivell imaginari i aleshores s'actua. Aquest és el gran problema. És a dir, el problema no és la ràbia en si, el problema és no poder-la viure, no poder-la sentir, no permetre's viure-la i sentir, i això fa de filtre, i per tant el qui no pot sentir ni viure la ràbia, d'alguna manera el que fa és aplicar-la directament a la realitat. No? És a dir, això és com, per exemple, Hitler, no? Per dir d'alguna manera. Sí, segurament, si Hitler hagués... Hitler era fill d'un home que era un burgès jueu i la seva mare era com una serventa, no? Aleshores, era el que en aquella època s'anomenava un fill bastard. Si Hitler hagués pogut expressar en algun lloc, diríem, en paraules... a un lloc imaginari, el conflicte que vivia internament, no hagués matat els milions de jueus i no hagués provocat una guerra amb 50 milions de morts. No? Sí. És a dir, el problema no és la ràbia, perquè la ràbia és una emoció bàsica que qualsevol persona, qualsevol animal té. El problema és com col·locar aquesta ràbia en un lloc de manera que aquesta ràbia no
faci
destrueixi o el teu entorn, o les persones del teu entorn, o a tu mateix.
És a dir, que se li ha de donar una canalització, una sortida.
Clar, clar, clar. Mm-hmm. O sigui, la repressió, això ja ens ho va dir Freud fa gairebé, no sé, 80 anys, la repressió, d'alguna manera, el que fa és provocar un allau de allò que reprimeixes retorna amb 10 vegades més força. Mm-hmm. És a dir, la repressió funciona durant unes hores, uns dies, però no funciona per sempre. És a dir, les coses tornen a sortir i desgraciadament tornen a sortir amb molta més força. Aleshores, evidentment, les coses han de tenir un lloc, una expressió, per això l'art en general, per això el joc en general...
Va bé... Va bé, per sí, exacte. Jaume Piquet, moltes gràcies per parlar amb nosaltres a Cugat.cat de les emocions aquest dijous al matí, com l'Anell ha dit. Recordem que el Jaume Piquet és poeta, a part de psicòleg, i ell és autor del poemari Miracle del Vers, publicat per l'editorial Neopàtria el 2016, oi?
2016, sí.
Sí, correcte. Ara fa poc, l'any passat. Moltes gràcies, Jaume.
A vosaltres, un gran plaer.
I això, ja ens tornem a veure, ens tornem a sentir.
Fins una altra, Jaume.
Molt bé.
Adéu-siau.
Una
abraçada. Gràcies, bon dia.
Adéu.
Adéu-siau. Bé, doncs hem pogut, diríem, canalitzar, no?, amb una especialista, hem pogut parlar d'emocions. És ben curiós, eh? És un tema complex i sí, que a més ens toca a tots. Mm.
Cal trobar el terme mig. Jo crec que passa una mica com amb tota la vida, que cal trobar el terme mig. Allò que diuen
l'equilibri.
Que... sí, l'equilibri, no? El balance. Allò que diuen que totes les masses piquen, no? Ni massa poc ni massa, un terme mig.
I,
i parlant de terme mig, el que he trobat aquí com a poema de la setmana seria un poema del Raimon Gil Sora, que es titula Rabo de Nube, que seria una cua de núvol en portuguès, perquè ell, el Raimon Gil Sora, que és un poeta català, la seva dona és brasilera i com potser el 90% o més dels seus poemes li ha dedicat a la seva dona. Per cert, des d'aquí ho felicitem al Raimon, perquè fa poc va tenir la seva filla, que crec que també és una gran emoció i un gran sentiment també.
Home, i tant.
Rabo de Nube, d'en Raimon Gil Sora. No ho he oblidat mai, aquell capvespre a prop de la platja, les notes d'un acordió enredant-se els teus cabells i la lentitud del mar amb una lleu remor de bateria de jazz. Era el nostre primer aniversari i el nostre amor encara no sabia què era haver de suportar tot el pes de les coses i els fets. L'èpica de viure un temps fet de renúncies i mancances. No he oblidat mai ni el teu somriure tímid, ni aquella melodia bellíssima, ni la por dels teus ulls. Si m'hagués estat concedit un sol desig, hauria demanat una cua de núvol per escombrar totes les teves tristeses.
Doncs el poema de la setmana, Cua de núvol, no?
Sí.
Cua de núvol.
Del Raimon Gil Sora, Rabo de Nube.
Mm. Molt bé, doncs fiblada era la paraula.
Fiblada era la paraula. Falta el palíndrom de la setmana i passarem directament a la cançó per acabar el programa d'aquesta setmana.
Uh-huh.
El palíndrom de la setmana és mig al llegim. Mig al llegim, que si us hi fixeu, doncs es pot llegir igual de dreta a esquerra que d'esquerra a dreta, és un cap i cua, un palíndrom, i el text relacionat amb mig al llegim és el següent. Viure és obligatòriament al 100%. Si no vius al 100%, no vius. El diari del tren o el time-out, mig al llegim. I fem un cop d'ull, una ullada o el fullegem, però no el llegim pas. El mateix passa amb els missatges del Facebook, els whats de la xicota, el consell de la mare o la predicció del temps. També ens passa amb els anuncis, els rètols de les botigues o les instruccions de l'IKEA. O amb el discurs d'un càrrec públic que ha estat jutjat per posar unes urnes de cartró. O amb el capítol 4250 de la teva sèrie favorita. Fem les coses al 100% o a mitges, ja sigui menjar, beure o dormir, o ja sigui escoltar, estimar o compartir. Tenim un paper al món, a la terra, a la vida. El representem amb cos i ànima o només mig el llegim?
Doncs el palíndrom de la setmana.
El palíndrom.
Que difícil
de la
és que tot sigui al 100%, Dani?
Sí. Sí,
és com gairebé impossible.
Sí, però en tot cas, 99,9
sí.
Com els preus de les rebaixes, però
també.
Però sí, intentar viure la vida realment, viure-la de veritat.
O tenir la sensació de viure-la, no? Al 100%?
Sí.
Almenys com, tenir aquesta...
Sí, com a mínim intentar-ho.
Uh-huh. Molt bé, doncs hem d'anar acabant i ho fem amb el tema, la cançó de la setmana.
La cançó de la setmana, sí. La cançó de la setmana és de Coriolà, i que és un grup... Jo, a mi em sona el nom i el conec, ni n'he sentit a parlar, però tampoc no el conec gaire. Un tal Pere ens ha enviat aquesta cançó de Coriolà, que precisament comença amb una de les primeres paraules és fiblada, i d'aquí ha sortit la paraula de setmana, que és fiblada. Espero que sigui una cançó que provoqui una gran i bona fiolada
al vostre cor.
Sí, als nostres oients. Per les hores i l'olor de la carn mig estesa en un voral que espera que els pardals s'hi aterrin.
Bé, Dani, se'ns acaba el temps i hem de plegar veles, eh?
Sí.
Hem d'acabar la secció.
Sí. Sempre és una llàstima acabar la secció, acabar el programa, com l'Anell ha dit, de Cugat.cat, perquè aquí ens trobem molt bé, tant si ens acompanya l'equip, home, millor amb l'equip.
Home, i tant, en bona companyia.
Millor sempre en bona companyia.
Sí.
Però també ens acompanyen els oients, ens acompanya la ràdio, aquesta emoció de la ràdio, aquesta sensació que ens fa sentir-nos més a prop dels nostres oients, malgrat a vegades la distància. I també des d'aquí una forta abraçada a la nostra companya, a tots tres, evidentment, però sobretot molt forta a la Cristina, que per motius familiars ho està passant malament, i a mi, si em permets, ja sé que això en ràdio no s'hauria de fer, però deixaria 5 segons de silenci per la Cristina. Molt bé.
Com a record, no?
Sí.
Com si l'haguéssim tingut aquí amb nosaltres. Sí. La tornarem a tenir. La tornarem a tenir. I tornarem a tenir en ella el dit. D'aquí 15 dies aproximadament ens tornarem a retrobar amb l'equip, professor.
Sí, amb l'equip i amb altres temes, i amb altres paraules, i palíndroms, i cançons, i poemes.
Clar que sí. Doncs deixa'm que acomiadi el programa, perquè amb l'Anell al dit tanquem el Sant Cugat a fons d'aquest dijous. Serà fins demà, a partir de les 9 del matí. Una nova edició i serà ja divendres. Gràcies per la vostra companyia. Molt bon dia a tots. Adéu-siau.